A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs anem per feina, que passarem via, hem extret el que ens sembla dins del que va ser la sessió de ple municipal d'ahir més destacable. Uns punts que són, entre altres coses, aprovacions inicials, és a dir, de resolucions que estan pendents doncs, d'un període d'al·legacions abans de l'aprovació definitiva i d'altres que també han format part del debat polític, com el que té relació precisament amb el que és el Consell, que d'alguna forma haurà d'ajudar la regidoria de turisme en algunes decisions que prengui. Un consell que es vol que sigui ampli, que fins i tot ahir es va aprovar inicialment el reglament del Consell Assessor de Turisme, però amb algunes aportacions que volen encara que sigui més representatiu de diferents sectors econòmics i també socials. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs ho has resumit que clarament, un ple amb pocs punts a destacar doncs d'una manera específica, un ple, allò que diem moltes vegades, de punts de tràmit o de tramitació inicial, per tant, doncs, que tenen poca conseqüència, però malgrat tot, doncs, això, el fet de tenir 8 grups, el fet de que els regidors doncs, no s'assenyeixin allò que marcaria el ROM sobre la durada dels temps d'intervenció i no apliquin una certa doncs, autodisciplina a l'hora d'argumentar, doncs converteix un ple de 8 grups, tot i que els dos del govern sempre parlen conjuntament, per tant, podríem deixar-ne amb 7, en un ple llarguíssim quan doncs, era un ple de 15 punts per ben bé 3 hores i mitja dedicada als punts, doncs ens dona un quart d'hora per punt. Quart d'hora per punt, alguns punts molt, molt, molt de tràmit. Per tant, difícil d'entendre, d'explicar i quan assisteixes, doncs, i quan això es va multiplicant, doncs, perquè cada ple va passant el mateix i després doncs, hi ha les mateixes assumpcions de responsabilitats per part de molts regidors, de dir, hem de fer alguna cosa, tots els regidors hem de tenir consciència d'allò que fem perquè l'expressió pública d'això existeix, però l'expressió pública després no té una traslació a la pràctica i per tant, doncs, més enllà d'allò de que els regidors entenen que probablement s'estan accedint, continuen accedint-se. I aleshores, doncs, això és el que acaba passant i acaba passant que gairebé no va públic ja els plens. I fa uns mesos hi havia més públic. Hi havia, vam veure fins i tot persones que marxaven emprenyades perquè al final no tenien l'oportunitat d'expressar allò que volien, mm-hmm, perquè havien d'expressar-ho al final dels plens.
I ara ja n'hi costen per no emprenyar-se.
Correcte. I aleshores ens trobem que als plens no hi ha públic, és a dir, les cadires estan gairebé buides perquè doncs és molt, molt, molt difícil, dur, diguin-li com vulguin, mm-hmm, posin l'adjectiu que vulguin.
Demanen un punt d'estoïcisme, eh?
Exacte. Anava a dir aguantar o suportar
un punt d'estoïcisme.
Bona part del que allà veiem. Però, doncs, és el que toca, perquè no deixa de ser la màxima expressió de la democràcia municipal i, per tant, doncs, estigui bé o estigui malament, si ha de ser. I com si ha de ser, nosaltres l'expliquem el millor que podem. Ahir, com dèiem, 15 punts, d'entrada d'una compta d'uns decrets del Batlle que eren de la referència a les atribucions del nou regidor amb la incorporació d'Eduard Terrado com a nou regidor, doncs diverses atribucions a Eduard Terrado i també a la resta de regidors de l'equip de govern, i també es va donar compte de la creació de la comissió d'estudis sobre els tributs municipals i la progressivitat fiscal. De fet, en aquest punt Xavier Nin, visiblement afònic, va intervenir poc el portaveu de la CUP, perquè
sí,
dificultat
perquè
tenia,
ho estava, ho estava molt, molt, molt.
Doncs es va mostrar la satisfacció del seu grup perquè des de sempre va recordar la CUP ha defensat la progressivitat fiscal. Ens aturarem en el proper punt, precisament un punt destinat a la ordenació del ple. I un punt destinat a l'ordenació del ple, doncs el ple es va aturar i es va aturar allò amb ganes. Era l'aprovació, com dèiem, d'una modificació del reglament orgànic municipal. Una modificació que és només d'un punt, que és la de la intervenció del públic en els plens municipals. Saben que el públic, doncs, històricament, a Sitges, pot intervenir en els plens municipals un cop s'ha tancat l'ordre del dia i, per tant, diguem, queda fora d'acte, però poden expressar als ciutadans que ho desitgin, doncs, aquelles consideracions que trobin oportunes, bàsicament fonamentades en els debats que es facin en el mateix ple, però també, doncs, en altres aspectes com poden ser instàncies no contestades, problemes que s'hagin tingut amb l'administració municipal, tot i que saben que això fins ha anat aquesta consideració inicial ha anat fent-se laxa fins al punt de que, doncs, hem assistit de vegades a gairebé manifestos polítics de ciutadans que no tenien relació directa ni pregunta directa als regidors. Però bé, diguem, la vara de mesurar ha estat molt ampla en aquest sentit. Però què ha passat? Doncs, com dèiem, els plens s'allarguen molt i molts ciutadans, doncs, han expressat el seu enuig pel fet de no poder participar, ja que el torn de preguntes, si s'esdevenia gairebé als voltants de les 12, i si se sobrepassava les 12 alguns plens, ens hem trobat que els ciutadans ni tan sols havien pogut accedir en aquest dret que marca el ROM. Què preveu, per tant, aquesta modificació? Doncs aquesta modificació preveu que hi hagi un torn de preguntes pel públic mitja hora abans de la sessió, és a dir, a 6:45 del dia que hi hagi el ple. Si el ple comença a les 7, doncs a les 18:30, posem per cas, s'obriria aquest torn de consideracions. Òbviament, si són consideracions relacionades amb el debat del que s'ha de produir després, doncs clar, es faran les consideracions sense saber el posicionament dels grups, que és un petit problema lligat en aquesta modificació, però, doncs, sobre aquesta particularitat de poder expressar i poder rebre resposta. D'aquesta manera, els regidors quedarien convocats no a les 7, sinó mitja hora abans, a les 18:30, els regidors i tots els altres. I després hi hauria una segona sessió de preguntes del públic, doncs pel públic que encara estés allà present i tingués ganes, doncs pogués participar tal i com es fa actualment. Hi ha una particularitat, i no és una particularitat nova, i és que el públic que vulgui participar en els plens, segons el ROM, ha de presentar-ho per escrit, cosa que en tinguem coneixement no es fa. És a dir, el ROM marca que el públic que vulgui participar en el ple ha de demanar-ho per escrit a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, és a dir, a l'OAC, com a mínim, com a molt tard, a les 12 del dia abans del ple. S'entén que el dia abans del ple no és diumenge, per tant, doncs és a les 12 del dia hàbil anterior al ple, que seria el divendres anterior. S'hauria de presentar per escrit i d'aquesta manera tant el govern com els grups, com tots els grups, tindrien còpia d'allò que es presenta. Lluís Mercè va preguntar en aquest sentit, de dir, bueno, si no hi ha preguntes i si algú es presenta allà, doncs, i l'alcalde va dir que serien convocats sempre i quan hi hagués la petició expressa de preguntes per escrit. Però clar, no s'han fet mai preguntes per escrit, o com a mínim que en tinguem coneixement. I si se n'ha fet alguna, doncs no s'ha dit tampoc.
Però o en qualsevol cas és evident que en l'apartat de pregs i preguntes del públic o de preguntes del públic, mai que nosaltres recordem una persona que hagi vingut de públic en el saló de plens ha dit en relació a aquell missatge o aquella carta o aquell escrit que vaig entrar tal, mai s'ha fet referència, diguem-ne, a una petició prèvia de pregunta en un ple municipal. Per tant, estaríem en el primer cas en què d'alguna forma s'oficialitzi el que el ROM ja contempla com una obligació, presentar abans les preguntes per escrit i en el moment del ple municipal que allò que es debati faci referència únicament i exclusiva a aquella pregunta que s'ha presentat per escrit el darrer dia hàbil abans del ple municipal.
Tot això és complex, és molt complex. I aleshores, a partir d'aquí, es va generar un debat. Un debat sobre si és pertinent, doncs, fer-ho d'aquesta manera, demanar als ciutadans aquesta obligació, no fer extensible el compliment estricte del ROM també als regidors, i aquí l'alcalde, doncs, va va dir amb els regidors que si calia posaria un marcador i faria complir el que diu el ROM, però clar, el ROM ja ho diu, independentment de l'alcalde el faci complir o no.
Diguem-ne que el ROM ja hauria de ser complert.
Correcte,
exacte. Ja ho diu. O diguem-ne que els regidors encara tenen més responsabilitat que la pròpia ciutadania en complir una norma que és... El ROM és el regidor de l'Ajuntament o que la Constitució a qualsevol diputat, per exemple. Allò, aquella norma que cal saber. Perquè ho diem, perquè en alguns plens municipals també s'ha hagut d'anar a buscar el ROM a veure si deia allò que deia. I en principi, diguem-ne que el ROM allò s'ha de saber com el missal per als escolans. Però el ROM diu això, i com comentava en Joan, diguem-ne que s'ha fet una interpretació que ha beneficiat, o almenys d'alguna manera ha vist d'una forma així laxa tot aquest concepte de participació, i a partir d'aquí doncs algú se n'ha aprofitat, uns altres no, i hi ha hagut casuístiques de tota mena, des del punt de vista dels representants municipals o des del punt de vista del públic.
És evident que qualsevol regulació té esquerdes, i aquestes esquerdes, doncs, amb una certa intenció poden ser aprofitades per tothom. També és evident que qualsevol interpretació que es faci d'un text escrit, doncs, pot ser més estricta o pot ser més laxa. I és obvi que amb virtut de deixar que el debat flueixi, doncs, amb una certa normalitat, es pot tenir una interpretació laxa del que diu el ROM. I és, de fet, el que s'ha intentat aplicar, no només per aquest alcalde, sinó per tots els anteriors. És a dir, mai s'ha anat a l'estricte compliment del ROM.
Llevat de moments, diguem-ne, de tensió màxima, en què aleshores, diguem-ne, que qui més qui menys ha hagut d'exercir l'autoritat del càrrec. Però sempre s'ha utilitzat més aviat la màniga ampla en aquests casos.
Clar, el problema és que la utilització de la màniga ampla ha derivat, doncs, això, en plens de 15 punts i 4 hores. I això és... Però la solució que de moment els regidors apliquen o volen aplicar a partir d'aquest problema és que el públic pugui parlar mitja hora abans, també. I que, entre una altra de les coses que es va dir, és que bé, això ho provarem ara 4 mesos i veure si funciona. De fet, no entrarà en vigor, segur, el mes que ve, perquè el que era una aprovació inicial, ara hi ha un període d'al·legacions i, per tant, hi haurà d'haver una aprovació definitiva perquè això es porti a terme. Val a dir que, i això va ser molt clar l'alcalde, només hi haurà aquesta sessió mitja hora abans si hi ha preguntes presentades per escrit per la ciutadania. S'entén que llavors el que no presenti la pregunta per escrit podrà parlar després del ple, o no podrà parlar perquè no...
Exacte.
O per exemple...
O per aquella eterna cançó de no ho sabia, he vingut a 6:45, volia formular una pregunta i aquest ciutadà se li digui que la va presentar per escrit. No, doncs ja ho sentim molt, però no pot intervenir.
Però clar, els regidors només seran convocats a 6:45, segons va dir l'alcalde,
si hi ha preguntes,
preguntes presentades per escrit. Però si un ciutadà presenta una pregunta per escrit i un altre no la presenta i es presenten els dos a 6:45... Clar, causístiques poden ser-hi moltes.
Sí, sí.
O si la pregunta es contesta molt ràpid i a les 18:32 ja s'ha contestat la pregunta...
Què fem amb la resta de temps fins a arribar...
Fins a les 19.
A les 19, per exemple. Per exemple, però com els dèiem, al final tot va acabar amb el que comentava en Joan. És una aprovació inicial, per tant, sobre un període d'al·legacions, i fins i tot després de l'aprovació definitiva, l'alcalde i els grups polítics ens va semblar que es comprometien a un període de proves, a veure com funciona això, com es desenvolupa això.
De fet, per una banda, Pol Vigó, de la CUP, es va afegir al seu grup també. De fet, tots els grups van votar a favor, exceptuant Ciutadans, que ha votat en contra. Ho va considerar una mesura cosmètica, però doncs, una mesura cosmètica en la bona direcció, en el sentit de que d'alguna manera s'ha d'ordenar aquest ple que una miqueta tots els regidors, tots reconeixen que se'ls va una miqueta a les mans. I per altra banda, doncs, qui va ser més crític en aquesta mesura va ser Manuel Rodríguez, que considera que obrir un torn a les 18:30 és allargar el ple. I ja és un ple prou llarg que encara s'allarga, doncs, per davant i duplica aquesta funció del ple, perquè per davant i per darrere podrà parlar també el públic. Una situació que, doncs...
Xiulava algú, però està a l'ordinador. Sí, sí, sí.
Bé.
Però que era un avís també per nosaltres per dir, escolta'm,
Breu, no?
Breu. Pareu, perquè aquí també s'ha de regular el temps.
Doncs bé, regulem el temps.
Anem a escoltar el debat.
Escoltin el debat amb les consideracions que feien tots els regidors al voltant d'aquesta modificació del ROM.
Aquesta modificació del reglament orgànic municipal fa referència només a un article, a l'article 241, al punt 3, que és referent al torn del públic en les sessions de ple. Ja fa setmanes o mesos que, doncs, degut a la durada que tenen els plens municipals i seguint el costum des dels inicis de la democràcia d'aquest municipi en què el públic pot intervenir al finalitzar la sessió de ple fora de la sessió per, doncs, expressar una opinió o manifestar una queixa o una proposta, i això sempre acostuma a ser molt tard i al voltant de les 12 de la nit, i de vegades fins i tot superant les 12 de la nit ja no pot haver-hi aquest torn del públic. Els portaveus van considerar de, a part de que hi pugui haver aquest torn al final, sobretot garantir que en cada sessió plenària hi pugui haver un torn del públic, fent-lo abans també del ple. I per tant, el que avui proposem, i que també hi ha hagut una entitat, Sitges Voluntaris Socials, que també ho va demanar, és que 30 minuts abans de l'inici de cada sessió ordinària, perquè recordem que els torns de pregs i preguntes tant dels grups municipals com del públic només són en sessions ordinàries, no extraordinàries, tota la corporació, els 21 regidors i regidores, estarien aquí al saló de plens per atendre aquelles peticions que fessin els ciutadans. No obstant això, com dèiem, si passat el ple, acabat el ple, doncs encara hi ha estona, encara ja, diguem, no és mitjanit, també es podria continuar, doncs, fent el torn, diguem, tradicional que fèiem fins ara. Però d'aquesta manera es garanteix que, com a mínim, sempre hi haurà un torn de mitja hora en les sessions. Recordar que el que diu el ROM també en aquest cas, que és que les intervencions d'aquest torn estan regulades amb un màxim de 4 minuts i que sempre es demana que es facin arribar a l'Ajuntament les peticions que es volen fer fins a 12 hores abans de la sessió plenària, 12 hores del dia anterior a la sessió plenària, fins a les 12 del migdia, perdó, de la sessió, del dia abans de la sessió, perquè tots els grups municipals puguin tenir coneixement. Dit això, aquesta és la proposta que es va debatre també amb Junta de Portaveus i Comissió Informativa. Obrim el torn de paraules dels grups. Senyor Pol Vigó. Ah, no, perdó. Senyor Lluís Mercè, havia de...
Sí.
Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
A veure, i el dia que no hi hagi cap petició feta a l'OH, també tindrem que vindre a les 6 i mitja?
No. Sí, sí.
Com ho sabrem?
Per això és fins a les 12. Per ja. Això és fins a les 12 del dia abans.
Però ens ho comunicareu.
Clar.
Ja, però bueno, que quedi clar que si no hi ha cap petició per escrit a l'OH, llavors, des de l'alcaldia, ens comunicareu als portaveus de que el ple serà a les 7.
Correcte.
Gràcies. I un moment, ara, el senyor Deó, el senyor Ignasi.
Sí, sí. Bueno, des de nosaltres, sí, senyor alcalde, des de Nou Horitzó, bueno, estem d'acord a ampliar aquest debat i ens sembla perfecte que la ciutadania hi pugui parlar, perquè entenem que així tots intentarem posar també de la nostra part perquè sigui més àgil el tema del debat i el ple municipal, però per altra banda també, i aprofitem ara que es parla d'aquest tema, ens preocupa també la situació laboral de treballadors municipals que fan la cobertura mediàtica de del ple, i ens agradaria, doncs, que està molt bé, que ara pensem que amb aquest nou, si s'aprova aquest nou reglament, treballaran més temps, perquè tindran que venir a més d'hora per cobrir el tema horari, i aleshores sí que ens preocupa i volem fer una petita esmena, un prec, i aprofitant que ens ve aquest tema, a veure com està la situació laboral dels treballadors municipals que fan la cobertura mes tras mes i amb la seva constància. Moltes gràcies.
Correcte, que recollim el prec, perquè evidentment s'ha de trobar una solució, com ho diu, laboral. La idea és que si comença abans, acabi abans. Aquesta és la idea, la voluntat. Però si no es produeix, evidentment és mitja hora abans que hi haurà, que d'alguna manera s'ha de reconèixer com a jornada, dintre de la jornada laboral. Efectivament. Més qüestions s'havien demanat a senyor Pol Vigo.
Bé, gràcies, bona tarda a tothom. Abans de llegir la intervenció que teníem pensat, el fet de presentar les preguntes era un fet obligatori, en teoria, abans d'aquesta reforma, que no es feia, i demanem que es continuï no fent. Per tant, tothom aquí a 6:45 a escoltar les preguntes que puguin haver, i si no n'hi ha, doncs ens començarem el ple a les 7 puntuals. Dit això, és ben sabut que tots els grups de, per tots els grups que la CUP portem anys reclamant una major participació ciutadana i la modificació del ROM en aquest sentit. El que avui portem a votació, la creació d'un torn de pregs i preguntes anterior al ple, és una iniciativa positiva perquè creiem que és cosmètica i no resol la voluntat de la ciutadania d'una major participació política. Cal doncs més mesures de participació real, com l'augment de les audiències públiques, la creació d'assemblees municipals, desenvolupar i actualitzar la figura del síndic municipal o acceptar intervencions del públic en punts concrets del ple. Aquestes iniciatives podrien ser accions a iniciar al llarg del 2017 que augmentarien la transparència i l'accés a la informació dels sitgetans i alhora els implicarien l'acció política municipal. Votarem a favor, doncs, del punt, però amb ganes de seguir ampliant els espais de participació política de la ciutadania. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigo. Senyor Manel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, ens hauria agradat poder tractar totes les modificacions del ROM i no només un nyap a correcuita. Vam fer una junta de portaveus fa molts mesos per tractar la modificació integral del ROM i fa molt de temps que tenen les nostres propostes i sembla curiós que només tractem aquest punt. Ens sembla totalment insuficient. D'altra banda, entenem la problemàtica. Compartim el diagnòstic, però no les solucions, ja que creiem que és una situació peculiar la durada habitual dels plens municipals ordinaris. D'una banda, les intervencions dels regidors són més llargues del previst i no hi ha un autocontrol per part de la majoria dels grups. Tampoc s'aplica al propi ROM en quant al temps i als moments de les nostres intervencions. Per què creiem que aquesta solució pot ser contraproduent? Doncs bé, perquè el ple començaria 30 minuts abans, però absolutament res justifica que el ple pugui acabar més d'hora. Tampoc s'elimina el torn de pregs i preguntes al final del ple, és a dir, que ho estem allargant expressament i duplicant-lo. I també les persones que per motius laborals o familiars no puguin assistir al ple a 6:45 es veurien perjudicades amb l'eliminació del torn final. El problema també de la primera intervenció és que no es té en compte a tots aquells veïns que no poden participar de la dinàmica del ple, és a dir, es parla en el ple i qualsevol veí que pugui parlar en el ple no hauria, la intervenció hagués estat al principi, al començament. Ja que aquest torn es preveu abans i per tant només es limitarien els dubtes, qüestions, precs o intervencions en general, però no poden participar en alguna pregunta o prec relatiu al ple. També aquesta aprovació diu que les propostes s'han de presentar abans de les 12 hores del dia anterior a la sessió plenària, és a dir, que el dia anterior és un diumenge i tinc entès que l'OAC està tancat el diumenge i actualment es celebren els dilluns. Clar, però el ROM diu això. Cobrirà l'OAC el diumenge perquè puguin presentar aquestes propostes. Des del nostre grup creiem que el ROM en aquest punt està bé fins ara tal com està. El problema és que no es fa complir el propi ROM. Hem de fer-lo complir i limitar les intervencions dels regidors. Gràcies.
Perdoneu-me, eh? Això que estem avui portant aquí es va decidir a la Junta de Portaveus de manera consensuada.
No es va votar.
No es va votar.
No es va votar.
Val. Doncs si voleu, a partir d'ara ho votarem. A la Junta de Portaveus abans de decidir portar una cosa al ple.
Jo no ho vaig votar, eh?
Es va consensuar aquest text. I algú no va entendre així? Vaja, és que... I perdoneu, no retalla els drets, no retalla els drets de ningú, eh? Es fa això per garantir que si el ple s'allarga molt, com a mínim el públic i per tant els ciutadans i les ciutadanes de Sitges hagin tingut un espai reservat per ells, que és abans de començar-ho tot. És la garantia, no és eliminar la part del darrere, eh? És a donar una altra part a davant, 30 minuts més, per garantir que el públic pugui intervenir en el ple. És això el que ven consensuar els portaveus. I vindria, a més, l'espai del darrere. Per què? Per si hi ha gent que no pot venir a 6:45, pugui continuar venint a 11:00 PM. Però per facilitar la gent que a 11:00 PM té canalla, té altres obligacions, feines, i no pot venir, garantir-los que tinguin un espai a 6:45. És que ara estic una mica parat amb el que estem dient. Si és que no es veu així, és que es va demanar que es va demanar que no es toqués el ROM amb allò que deia per escrit. Si ara no ha de ser per escrit, canviem el ROM i diguem-ho.
El que ha de canviar són les 12 hores. Seriós, perquè és diumenge i és dissabte.
Però, aviam, escolteu. El ROM no diu quins dies es celebra, el ROM no diu quins dies es celebra els plens. Per què? Perquè cada inici de legislatura es decideix quan és. Ara és els dilluns de cada, últim dilluns de cada mes, però el proper mandat, o quan el mandat actual es digui, pot ser el primer dijous de cada mes. Per això el ROM no especifica el dia de la setmana, diu el dia anterior. Si el dia anterior no és hàbil, se sobreentén que és el dia hàbil anterior al dia no hàbil, com tota la normativa i la legislació. Senyor secretari, és així?
Afirmatiu, senyor Batlle.
Gràcies. No ho sé, ho dic perquè és el que vam parlar a la Junta. No ho sé, si voleu retirem el punt. Això és el que tenia entès, vaja. Senyor Ricard Vicente, que havia demanat la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Molt breu, perquè només faltaria que en un punt per fer més àgil el ple ens encallem i ja comencem. Avui que hauríem de sortir aviat, acabem sortint igual de tard. Per tant, molt ràpidament, vam entendre que aquest era un plantejament que volia ser express, li vam dir, perquè la modificació del ROM comportava molta més feina i molt més debat, i per tant que prenem aquesta decisió per intentar fer alguna cosa davant la conseqüència de que es fes a les tantes i la gent que està participant. Per tant, des del nostre grup votarem a favor, tal com vam dir. També vaig comentar a la comissió informativa que ens haurien de donar un temps, que pensem 3 mesos, 4 mesos, o sigui, 3 o 4 plens, per veure si funciona o no i tornar-ho a portar aquí si veiem que no. I a la vegada agafar-me el compromís tots d'agafar el ROM una altra vegada, remirar-nos-ho, que tots som, permeteu-me que ho digui, bastant culpables de que la cosa vagi com va, no només el govern en aquest cas, tots, les 21 persones que estem aquí, hem de posar de la nostra part perquè tot sigui més àgil i per tant, si s'han de complir tot el que digui el ROM, doncs complim-ho. Però, per tant, per ser breu, és això. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions? Senyor Ferran Llombart.
Són un afegit l'altre dia a la Junta de Portaveus que en aquest cas nosaltres estaríem d'acord, però si s'aplicaria en aquest cas en la segona part també el control de temps del públic i especialment el que deia el senyor Mercè, que les intervencions del públic estuviesen d'acord a el que havien entrat per l'OAC el dia anterior. Jo entiendo lo mismo que el alcalde en este caso, que el ROM se aplicará en cualquier legislatura, en principio, por lo tanto lo de las 12 del día anterior es aplicable en futuras legislaturas, salvo cambios. Última cosa que quería decir es en relación a la responsabilidad que tiene el público en el tema de los tiempos que tienen que aplicar, que será muy estricto desde la alcaldía, y segundo, que también se habló en la Junta de Portavoces, que no podrán hablar personas de la misma organización o entidad en las intervenciones, por mucho que lo hayan pedido con anterioridad. Por lo tanto, creo que se tiene que ser muy exhaustivo, y donde veíamos el beneficio desde el Grupo Popular era en que personas que no podían asistir en la segunda parte porque por motivos familiares no podían quedarse hasta tan tarde, tendrían la opción de asistir en esta primera ronda de preguntas. Nada más.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Senyor Rodríguez, que havíeu demanat la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, la pregunta és la següent. Quan tenen previst tractar totes les propostes del ROM per intentar modificar, perquè ja portem molts mesos esperant això? I, d'altra banda, si el senyor Batlle té previst fer complir el ROM en quant al tema del temps i de les intervencions dels regidors, perquè a hores d'ara no s'està complint. Gràcies.
Ho vam parlar a la Junta de Portaveus. Vam dir, a la que diguem que anem a ser estrictes, posem un rellotge aquí i apaguem el micro, qui es passi. Però vam dir que no, de no fer-ho. Però si a la propera Junta de Portaveus decidim que ho fem, al següent ple hi ha un rellotge. I ja està. Vull dir, si l'autoregulació no funciona, la posarem tècnica. Senyor Mercè.
A veure, vam parlar i tots vam estar conformes en que realment havia que posar la pissarra i havia que posar tot el tema ja de la nova normativa, ja partint de les actes fetes i tot el sistema. Aquest tema com el teniu? Perquè ja fa mesos que vam parlar d'això, fa mesos que es va aprovar això. Com ho teniu? Perquè estem aquí rissant el riso, amb el qual crec que aquest tema estaria solucionat de la fórmula que ja fa 6 mesos o 5 mesos que podíem tindre aquest tema.
senyor Mercè, no estarà solucionat, perquè el que vam decidir era l'aplicació mínima de la llei de transparència.
Bé.
I això volia dir només canviar els micròfonos i fer videoacte i no sé què més. Bueno, però no volia dir el control de minutatge ni les intervencions, no, ni les votacions.
Hi havia les dues propostes amb les quals encara no havíem decidit qual de les dues.
La proposta de mínims es va decidir. La de mínims.
No tinc clar així, Joan.
I així va anar. Que quedi clar, l'aprovació inicial del canvi del reglament orgànic municipal que ha de passar per un període d'al·legacions abans de l'aprovació definitiva. I, com ens deia en Joan, el ROM ja marca els temps d'intervenció de cadascú, els temps màxims d'intervenció de cadascú. Una altra cosa és que després, tal com està ara però feta la megafonia, i ja us ho diu servidor que fem més d'un debat en públic, la de l'Ajuntament no és tan fàcil això de dir: tenim un rellotge i a qui es passi tallem el micro. No, no, amb la megafonia actual el micro no es pot tallar. Vaja, a no ser que vingui algú i el desendolli directament. Si no, diguem-ne això, aquest prec en veu alta només es pot fer a partir d'un sistema que permeti fer això que l'alcalde proposa, si s'ha d'agafar el ROM i complir-lo fil per randa. Al final, la votació?
Al final, la votació, doncs, tots els grups van estar d'acord i, per tant, ho van aprovar amb el vot contrari, això sí, de Ciutadans, que, doncs, a partir de les consideracions que havia fet anteriorment Manuel Rodríguez, doncs, es va posicionar en contra d'aquesta modificació per entendre que, doncs, no és suficient per la excessiva durada que té el ple. De fet, Ricard Vicente ho deia, a veure si ens encallarem en el punt que precisament pretén que els plens siguin més àgils, doncs bé, igualment el ple no va ser després àgil. Per cert, oblita l'hora de començar quan hem fet les consideracions inicials, va començar el ple amb un minut de silenci.
En record a dues persones que també des del punt de vista institucional tenen una rellevància especial. Genís Montaner, medalla de l'Ajuntament de Sitges, per un costat, i per l'altre, Josep Manuel Soler i Soler, fill predilecte de Sitges l'any 1988. L'alcalde va recordar aquests dos sitgetans de referència i el ple municipal va fer un minut, literalment, perquè aquí sí que es compleix això com s'ha de complir, un minut exacte de silenci, no trencat per res, en reconeixement i de peu dret a aquestes dues persones, com els dèiem, referencials en els seus àmbits per la vida sitgetana. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim amb la ratificació dels decrets del Batlle de creació de la Comissió d'Estudi sobre els tributs municipals i la progressivitat fiscal. Com dèiem, doncs aquest punt resseguia l'anterior i va ser aprovat amb l'abstenció de la CUP, que ha de presentar algun tipus de... o va anunciar que presentaria alguna al·legació de cara a la seva aprovació definitiva, i després es va aprovar de manera definitiva també els estatuts de l'Agència del Desenvolupament Econòmic del Garraf. Es va aprovar a continuació el manifest institucional del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Saben, divendres passat l'Ajuntament va acollir l'acte públic en el qual doncs es rebutjava qualsevol tipus d'expressió violenta de gènere. I bé, en aquest cas la regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, doncs explicava l'adhesió en aquest manifest, que de fet ve de les entitats municipalistes. Manuel Rodríguez aquí va expressar una queixa en el sentit que el redactat apel·lava, diguem, encara que fos vetlladament, al procés. I és que el redactat criticava el fet que el Tribunal Constitucional hagués anul·lat a través d'una sentència doncs la part o articles de la legislació catalana sobre temes de violència de gènere. Manuel Rodríguez recordava que aquesta anul·lació venia simplement perquè hi havia hagut una invasió competencial, segons el mateix Tribunal Constitucional, dels articles estatals per part de la legislació catalana, i que per tant doncs no veia correcte que s'utilitzés en aquest text doncs aquest pretext per criticar també el Tribunal Constitucional. La resposta de l'alcalde va ser que en aquest cas el text venia tant de l'Associació Catalana de Municipis com la de la Federació de Municipis de Catalunya, de les dues entitats municipalistes del país, i que per tant doncs venia no només de fons independentistes, podríem dir, sinó que de diverses sensibilitats, i que el redactat doncs havia estat aquest, malgrat aquest debat que també de fet va allargar i força, és un d'aquells punts que en principi doncs tothom hi ha d'estar d'acord i per tant doncs no ha de generar un excés de debat, però a partir d'aquesta consideració de Ciutadans sobre el redactat doncs també es van embrancar en una discussió que va molt més enllà de el text del punt, que era afegir-se en contra de la violència envers les dones, punt. I aleshores doncs aquest punt òbviament després va ser aprovat per unanimitat.
Sí que es varen deixar algunes dades. La regidora Mireia Rossell va assenyalar a Sitges, si no vàrem escoltar malament, hi ha la vora de 23 ordres d'allunyament signades, i per tant diguem-ne que Sitges també viu casos en què s'han hagut de prendre mesures davant d'aquesta circumstància. Per tant, no som aliens precisament a aquesta xacra social, i la regidora va voler deixar també unes dades específiques sobre la situació a Sitges.
Després es va procedir a l'aprovació inicial del reglament del Consell Assessor de Turisme. La regidora de Turisme i Platges, Aurora Carbonell, doncs va explicar que s'ha volgut fer un consell obert a tots els sectors, inclosos fins i tot els càmpics o les activitats que envoltin el parc del Garraf. Per tant, doncs, fer-ho més ampli que el lloc el que seria o el que en tindríem sempre, el turisme estricte. En aquest punt, Pol Vigó, de la CUP, va anunciar que el seu grup votaria en contra, però no perquè estés en contra en si d'aquest Consell Assessor, sinó perquè el seu grup vol fer una sèrie d'al·legacions, i que si són tingudes en consideració, doncs amb seguretat canviaria el seu vot en l'aprovació definitiva cap a un vot positiu. Marc Macià es va mostrar a favor, després el seu grup, després que també s'hagin tingut en compte bona part de dels suggeriments que Sitges en Positiu havia fet sobre aquest Consell Assessor de Turisme. Un Consell Assessor que, per tant, doncs, incorpora o ha d'incorporar diversos sectors per preveure com s'ha de posicionar Sitges en la seva principal indústria de cara al futur. Escoltem doncs aquest quart d'hora de debat al voltant de l'aprovació inicial del reglament del Consell Assessor de Turisme.
Bé, portem avui el dictamen sobre l'aprovació inicial del reglament del Consell Assessor de Turisme. Com bé saben tots vostès, el passat desembre del 2015 es va tancar l'Agència de Promoció de Turisme de Sitges perquè van municipalitzar el servei i ara funciona com a regidoria. El compromís va ser en aquell moment de crear aquest Consell Assessor, i així és el que portem avui, un consell on estiguin representats tots els agents implicats amb l'objectiu de fomentar la participació a nivell individual o de manera associativa en les polítiques públiques de turisme, formular propostes, adoptar acords i executar-los. És a dir, el Consell de Turisme, tal com diu el dictamen, ha de ser sobretot un consell de participació, un consell transparent, perquè estem tractant precisament el factor econòmic més important de Sitges, que és el turisme. I el turisme, evidentment, cada vegada és més global i cada vegada ens afecta més a tots. No és només a l'empresa privada, hotelera o de restaurants, sinó que ens afecta a les activitats, ens afecta al medi ambient, ens afecta al territori. Per tant, aquest Consell de Turisme precisament és perquè sigui ampli, participatiu i transparent amb la gestió que es fa en el turisme d'aquí a Sitges. Per fer aquest reglament ha participat l'oposició i ha participat també el sector privat, que nosaltres els agraïm des d'aquí la participació de tots els que han assistit. El reglament està adjunt aquí en el dictamen. Bàsicament, només incidir en la representació, que hem ampliat molt més a el que era abans l'Agència de Turisme. Ara estan representats els càmpings, està representat el Parc Natural del Garraf, estan representats diferents estaments, i evidentment sempre es pot anar ampliant amb les necessitats que calguin. I també important la creació de dues comissions, que serien les més executives. Aquestes comissions són permanents. A banda, en qualsevol moment es pot crear qualsevol comissió per un estudi concret o per algun acte o alguna actuació concreta que s'hagi de fer. Les comissions aquestes permanents són precisament la del Sitges Convention Bureau, que és el turisme de negocis, i la de promoció turística. Són les dues més executives, diguem, que són les que funcionaran en el dia a dia. I finalment, res, doncs, és una aprovació inicial, perquè ara estarà un mes d'exposició pública, i esperem que tiri endavant el Consell. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Torn de paraules pels grups. Senyor Llombart.
Gracias, señor alcalde. Y dirigiéndonos desde el Grupo del Partido Popular a la regidora, nosotros en el único área donde tenemos dudas es en la posibilidad de ejecución de algunas de las estrategias que se establezcan desde la parte del Consejo Asesor de Turismo. Pero la que más nos preocupa es la representatividad de algunas de las personas que en este caso serán voz del sector X de esta larga lista que aprobem avui. Lo decimos porque, bueno, en alguna reunión o en alguna junta de portavoces, comisión informativa, se ha hablado del sector del comercio y de algún otro sector que no están correctamente representados en la actualidad y que, por tanto, habrá un paso previo a la convocatoria de este consejo asesor para evitar sensibilidades sociales e identidades, puesto que personas que consideremos de forma histórica desde el ayuntamiento que pueden ser representativas de un cierto sector, pues hemos abierto debate interno desde nuestro grupo, tal vez no puedan ser las personas que de forma consensuada representen a todo el sector. Y no por concretar en uno específico, lo podemos hablar luego en una comisión informativa más en detalle y por tampoco personalizar algunas de las personas que actualmente representan algunos de los sectores. Lo que sí creemos es que previamente a la convocatoria del Consejo Asesor será importante establecer criterios en base a quiénes serán los representantes de algunos de los mismos. Volviendo al punto anterior, en la parte ejecutiva, nosotros creemos que todavía queda abrir un debate interno desde el Gobierno y los grupos de la oposición en base a quiénes son o quiénes deben de ser aquellos seleccionados miembros o entidades representantes que deben de hacer la función más ejecutiva de este Consejo. Históricamente lo han representado cinco pilares, tal vez debe de ampliarse o reducirse para hacerlo más operativo y, por tanto, también equilibrar la representatividad de los diferentes sectores que realmente son los motores del sector privado del municipio, en su gran mayoría vinculados al sector hostelero y de los negocios, como usted bien decía. Por tanto, queda un previo debate anterior al primer Consejo y también encaminado a saber quién va a ser o quiénes van a ser los representantes de ese Consejo Ejecutivo. Vemos una representación que no existía hasta ahora, por ejemplo, la del sector del ocio nocturno, que anteriormente estaba vinculada dentro del sector de la hostelería. Esa también abriría un pequeño debate, puesto que en los últimos días nos hemos reunido con algunos representantes, o creen ellos ser representantes de ese sector actual, y ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Por lo tanto, creemos que, volviendo al punto anterior al que hacía mención, para evitar problemas, sensibilidades y en acorde a cómo hemos ido trabajando paso a paso en llegar a este consenso, se pueda hacer una realidad. Muchas gracias.
Está, señor Llombart. Gracias, señor Llombart. Més intervencions. Seguim. Senyor Pol Vigó.
Bé, darrerament s'ha anat celebrant els últims mesos el Fòrum Permanent per l'adhesió a la Carta Europea del Turisme Sostenible, on hi participa Sitges amb diferents representants, inclòs l'Ajuntament. En aquest s'ha convidat a les institucions, empreses privades, agències no governamentals de caràcter mediambiental. Els debats han estat molt enriquidors, ja que s'enfocaven des de les diferents perspectives que portava la varietat de gent. Trobem a faltar en aquest una major diversitat d'agents en aquest Consell Assessor. Veiem la presència d'administració, del sector privat i d'una sola organització mediambiental, que seria el Parc Natural, que no comprèn tot l'entorn natural de la vila. Per exemple, el Centre d'Estudis del Mar, també creiem que hi hauria de ser present. El turisme sostenible passa pel respecte al medi on s'ubica l'activitat, així com la protecció dels treballadors que fan possible aquesta atenció. És conegut que tant a l'hoteleria com a la restauració els drets laborals són de tant en tant, com després parlarem sobre les cambreres de pis, menyspreats, i és necessari una major acció per assegurar el respecte a aquests drets. Sol·licitem, doncs, la incorporació en aquest Consell de sindicats, organismes i agències mediambientals, així com de les associacions de veïns de la vila, i que l'augment de l'associacionisme i l'afiliació sindical en el sector turístic sigui un objectiu bàsic del Consell. Només un Consell participatiu i ampli aconseguirà un Sitges modèlic en el turisme sostenible. Votarem en contra i presentarem aquestes esmenes durant el tràmit d'al·legacions, esperant un vot afirmatiu al final d'aquest tràmit. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Jiménez, teniu la paraula.
Sí, hola. Nosotros desde Ciudadanos votaremos a favor de la creación del Consejo Asesor de Turismo. El turismo es el principal motor económico de la vila y hacer un reglamento que funcione es muy importante, como el igual de importante es la participación de todos los sectores. Tras la disolución de la agencia el pasado septiembre, creemos que es muy importante que se cree el Consejo.
Moltes gràcies, senyor Macià.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyora Carbonell, celebrem que per fi el Consell Assessor de Turisme reglamenti i li agraïm que hagi obert la seva redacció a una gran part dels agents implicats, públics i privats. Li agraïm també que hagi tingut en consideració absolutament totes les esmenes que des de Sitges en positiu vam presentar. Ha estat un treball realment participatiu sobre el paper, però la realitat, senyora Carbonell, ha estat una altra. Tot i que som coneixedors que es va convidar a participar a la redacció del reglament a tots i cadascun dels agents privats, ens inquieta que només un d'ells aparegués a les reunions de treball. Com ja vam dir en els plenaris passats, quan l'agència de promoció s'anava dissolent, ens feia por que aquest nou model no fos de l'agrat de la majoria i la implicació de la part privada se'n veia ressentida. Permeti'm que li digui que creiem que ja hem començat certament coixos. Caldrà doncs fer un esforç per guanyar la confiança en aquest nou model de tots els implicats en un sector tan important per a Sitges. Hem d'avançar tots junts, si no, per molta voluntat política que hi hagi, no ens mourem. I això, creiem, només serà possible si les decisions que es prenen en el Consell Assessor són veritablement vinculants. Per altra banda, i com ja hem remarcat molts cops des del nostre grup, caldrà dotar aquest Consell Assessor de molt més que un reglament que cap en 5 pàgines. Caldrà omplir-lo de consens, de vinculació a les seves decisions, com ja hem dit, de participació real, d'estratègies, de projectes, en definitiva, de contingut. I això només serà possible amb la ferma voluntat de la part política en implicar a tothom i fer funcionar la màquina a tot vapor. Tot i no compartir, com ja saben, aquest model de gestió del turisme centrat a la regidoria, el nostre vot serà favorable i no dubtin que ens tindran treballant, ja ho hem demostrat, en el camí per assolir èxits per al turisme de la nostra vila. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marc Macià. Senyora Carbonell, per contestar als grups.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, primer per contestar al senyor Llompart, només dir-li que el punt 5 precisament del reglament posa, pel tema, ho dic pel tema dels representants, posa les entitats, associacions i empreses que formin part del Consell hauran de tenir seu social a Sitges i estar legalment constituïdes. En cas de no poder ser així, el representant serà una persona de consens del sector en qüestió. Ho dic perquè sí que ens ho vam plantejar això, quan ho vam mirar, que és veritat que quan vingui alguna persona ha de ser representant, evidentment, d'algú. És a dir, els càmpings, doncs, si no estan associats, ells han de, amb consens, portar una persona. I amb el comerç igual, hem posat un representant del comerç i hem posat, en aquest sentit, han de ser realment representants legalment constituïts o amb un consens. De totes maneres ho tindrem en compte i qualsevol cosa, vull dir, que creguin que s'ha d'afegir, es pot afegir. En quant al tema de l'operativitat, tal com he comentat, entenc que les dues comissions aquestes que hem creat, la del Convention Bureau i la de promoció, són les que han de tirar endavant sobretot el pla d'accions, el pressupost, el dia a dia, i aquestes comissions poden ser petites, no cal que entre tots ho parlem tot. Per contestar al senyor Pol Vigó, Perfecte, si ara tenim un mes per fer aquestes al·legacions, ens sembla interessant el tema dels sindicats, ens ho vam plantejar, vull dir que és un tema que podríem que es pot tenir en compte, i sobretot això sí, que siguin organismes mediambientals també, però clar, han de ser institucions implicades també en el turisme, vull dir, jo crec que per aquí ho podem veure, tenim un mes per aportar, o sigui, cap problema. Gràcies al grup de Ciutadans per votar a favor, i en última instància, per contestar al senyor Macià, primer agrair al senyor Marc Macià de Sitges en positiu i a la Vinyet Lluís de grup Sitges Independent per la seva assistència, perquè ells van assistir a les reunions, van aportar moltíssimes coses. És cert que ens va faltar entitats privades. És cert, entenc que a vegades les hores són complicades perquè pugui assistir tots els altres membres de l'oposició, però és molt d'agrair tot el que veu participar i de fet que es va fer aquest reglament en consens, no? I que espero que continuï sent d'aquesta manera. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més sobre el Consell de Turisme? Senyor Llombart.
Sí, un poco para dejar claro nuestro posicionamiento. Nosotros votaremos a favor, pero como decía antes, queremos estar seguros de que en el artículo 9, donde se concreta que las comisiones de trabajo específicas serán desarrolladas detrás de un comité ejecutivo de turismo y negocios, Sitges Convention Bureau, y uno de promoción, pues establezcan estrategias de trabajo ejecutivas, realmente ejecutivas, donde el sector privado se sienta ampliamente representado. Y en este sentido nos referimos a que habrá que evaluar cuál es el sector privado que más competencias o más representatividad o peso tiene el municipio para formar parte de esas decisiones. No queremos que estas comisiones de trabajo se conviertan en otro consejo, pero lo que sí pensamos es que de forma operativa se establezcan mecanismos que puedan motivar a que el sector privado se sienta vinculante y vinculado a tomar decisiones junto con el Gobierno de Sitges, mano a mano. Un poco relacionado a lo que comentaba el Sitges en positivo hace un momento, en cuanto decía que el sector privado no asistía a alguna de las reuniones recientes. Nos consta que ha sido así. He trasladado recientemente también la preocupación por los horarios en cuanto se establecían estas reuniones, que no acompañaban a que algunos de los miembros de esta comisión o del Consell pudiesen asistir, y tal vez buscando una solución acorde a todo pudiésemos tener una mayor participación. Pero nos ha dado la sensación, hablando con el sector privado, de que tienen que tener mucho más clara la participación ejecutiva en ese Consell asesor vinculante a ese artículo 9 al que antes hacía mención. Gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Més intervencions, senyora Vinyet Lluís.
Sí, com bé ha dit la regidora, jo hi vaig ser-hi amb aquest Consell i penso que és un Consell que ara s'aprova inicialment i poden aportar aquelles persones o entitats que no han assistit, poden fer les seves aportacions, i si més no, jo també penso que no ha de ser una cosa tancada, sinó que si anem veient que hi ha altres coses que hi puguin encabir-hi, no? Doncs que es pugui ampliar i es torna a passar pel ple. Jo no crec que hi hagi complicació amb això.
El ple, per tant, va aprovar també inicialment el reglament del Consell Assessor de Turisme, aquell conjunt de persones que han de servir per marcar les directrius de la regidoria de turisme. Hi havia també un consell en l'agència de turisme, però ja des del primer moment la regidora Aurora Carbonell va dir amb veu alta ja a l'inici d'aquesta legislatura que el que volia l'Ajuntament era obrir molt aquest Consell Assessor de Turisme a entitats, associacions, empreses que no havien participat fins ara en el que és doncs, el Consell Assessor de les directrius que pugui establir la institució en aquest aspecte. Per tant, hem de suposar també que amb els afegits que pugui proporcionar la CUP a partir de les mancances que van exposar públicament que creuen que té l'actual reglament del Consell Assessor de Turisme, es pugui doncs, això, crear un un consell el més ampli possible perquè assessori a les directrius de la regidoria de turisme. Va ser també un altre dels dos punts de l'ordre del dia del ple municipal d'ahir.
Que a continuació va aprovar el plec de clàusules particulars i de prescripcions tècniques per atorgar 5 concessions administratives per la gestió de 5 parades del servei públic del mercat municipal de Sitges, l'inici del procés de licitació. Bàsicament també aquest punt va generar debat perquè doncs, els grups, o algun dels grups va reclamar, va demanar que estés obert a criteris variats i fins i tot de criteris de quilòmetre zero per evitar doncs, que hi hagués profusió de parades de determinat tipus de producte i en canvi mancança sobre d'altres i que doncs, es prioritzés el producte ecològic, el producte doncs, de proximitat, etc. A l'hora de licitar i de permetre doncs, l'accés en aquest tipus de concessions. A continuació es va aprovar per unanimitat també, es va aprovar la modificació puntual després del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges relatiu al conjunt residencial Voramar del Vinyet de Sitges. Es va obrir un altre debat sobre qüestions molt tècniques de caràcter urbanístic sobre aquest edifici en concret que havia passat per unes plantes d'hotel, però que s'havia acollit a la divisió horitzontal perquè al final són vivendes. Bé, una qüestió de caràcter molt tècnic, òbviament afecta els propietaris, però que, doncs, malgrat que s'havia de fer aquesta modificació, perquè no deixa d'afectar el planejament urbanístic de la població, és només una pastilla molt concreta del terreny. A continuació es va aprovar la proposta de modificació de la trama urbana consolidada d'acord amb el Decret Llei 1/2009 d'ordenació dels equipaments comercials. I aquí també es va obrir un altre debat llarg i intens. La trama urbana consolidada, segons va explicar Jordi Mas, és la línia que encercla allò que és, diguem, considerat urbà o més urbà del terme municipal. El que es feia a partir d'aquesta aprovació era ampliar aquesta línia i incloure en el seu interior la zona de Terra, Mar i Vinyet, la zona de la Plana Est i la zona de les planes i de la Plana i cap a Santa Bàrbara, és a dir, les dues planes que es deien abans o que s'havien dit en alguna ocasió. El que passa és que Carme Gasulla va expressar els seus dubtes en diversos sentits. Per una banda, va entendre que hi havia alguns barris que ja haurien de formar part d'aquesta trama urbana consolidada i que, per tant, continuaven fora d'ells. Per exemple, va esmentar el cas dels Molins. També doncs, el fet de considerar que, a partir d'aquesta modificació, s'incorpora en el seu interior la pastilla del centre comercial de la Bòbila. I per tant, doncs, entenia que Carme Gasulla que d'aquesta manera el que s'estava és promocionant un determinat tipus de comerç. La resposta de Jordi Mas va ser que, i també després de l'alcalde, que no es tractava d'un debat sobre els equipaments comercials de Sitges, sinó simplement de la traslació de l'aplicació de la normativa que ve de la Generalitat. És a dir, el 2007 es va aprovar definitivament el Pla General de Sitges amb una trama consolidada, escrit, un cercle.
Amb una delimitació de la trama urbana consolidada.
Però que aquesta amb el temps havia anat canviant i per tant doncs, la Generalitat instava a que amb cada X temps doncs, això s'anés revisant per tal d'adaptar-ho a la realitat i que l'únic que s'estava fent en l'aprovació d'aquest punt era això. De fet, l'alcalde li va dir Carme Gasulla que si es volia tenir un debat sobre els equipaments comercials es podia tenir, però que aquest punt no feia referència a l'ús dels equipaments comercials. Carme Gasulla es va queixar de que no se li havia contestat i de fet no se li van contestar algunes de les preguntes concretes que ella mateixa va fer.
És que vam tenir la sensació que hi havia dos debats paral·lels. Carme Gasulla qüestionava molt, si no ho vàrem entendre malament, l'informe que justificava d'alguna manera, aquest punt de l'ordre del dia del ple, perquè entenia que en l'informe hi havia errades o hi havia qüestions obertament millorables, i per altra banda hi havia el debat estrictament del compliment de la llei. La Generalitat demana a l'Ajuntament que redimensioni aquesta línia que encercla la trama urbana consolidada, i per tant això, diguem-ne, que s'ha de fer per llei, i això no implica cap altre debat, ni cap altra reconsideració, ni cap altre posicionament sobre pla d'usos, etc, etc. I en canvi aquí va sortir el pla d'usos, la bòbila, l'informe, la delimitació de la Generalitat, Gavi Serrano en el seu dia i el posicionament d'Iniciativa per Catalunya a l'entorn de tota aquesta qüestió. En fi, va haver un aiguabarreig bastant tens entre Jordi Mas i Carme Gasulla, tot i que ens semblava que es parlaven de dues coses diferents que es podien complementar o unir en alguns dels punts, però que no anaven en si unides així d'entrada.
De fet, aquest informe l'havia fet una empresa externa, i aquest també va ser un dels qüestionaments que feia Carme Gasulla al voltant de tot plegat. De fet, el punt va ser finalment només aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, i tant Sitges en Positiu com Ciutadans es van oposar a la seva aprovació. La resta de grups es van abstenir, i això va permetre l'aprovació d'aquest punt, de la proposta de modificació de la trama urbana consolidada en base a un informe que Carme Gasulla, com comentaves, afirmava que era manifestament millorable. Escoltem el punt.
El cito un titular del diari El País de fa uns mesos. Camareres de piso de segunda para hoteles de primera. Una de les moltes paradoxes terribles.
Era evident que no es tractava d'aquest punt, sinó de la moció posterior.
Sí, 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 perquè de fet aquest punt no anava...
Ja està, ja està.
Com n'hem parlat tant, s'ha manat el cel al cel.
No passa res. Li permetran aquest lapsus en Joan Totosaus després d'haver-se'n passat estoicament 4 hores i mitja de ple d'aquells que mantenen, doncs això, li ha permès, ha superat el lapsus. Poden trobar tot el debat sobre aquesta qüestió en el nostre web, perquè hi ha el ple tot sencer, però diguem-ne que, resumit, això va anar d'aquesta manera, un debat dialèctic entre Jordi Mas i Carme Gasulla. Escoltaven Carme Gasulla en un altre dels debats del ple que va generar més intensitat, que va ser una de les mocions que presentava, en aquest cas, Sitges en Positiu.
Sí, perquè ja estem en el control dels òrgans de la corporació. Com va començar aquest punt? L'alcalde va recordar als regidors de nou la necessitat de ser estrictes a l'hora del complir els temps, etc, etc. Tots ho vam escoltar, i després va tornar a passar el que passava sempre. La moció, com dèiem, la primera que presentava el grup municipal de Sitges en Positiu de l'Ajuntament en relació a les cambreres de pis. Carme Gasulla la definia, aquesta situació, com l'explotació del segle XXI, i és que doncs relatava les situacions d'explotació real que estan visquent aquest col·lectiu. De fet, no hi podrem anar perquè estem explicant el ple, però ara al migdia Sitges en Positiu ha convocat una roda de premsa per explicar el contingut d'aquesta moció, i és que s'està intentant fer visualitzar aquesta situació laboral que afecta a moltes dones i que comporten no només doncs problemes laborals, sinó problemes familiars i problemes de salut a partir d'una situació francament espantosa a nivell laboral. Per què? Doncs perquè s'han de fer doncs moltes habitacions en molt poc temps, mm-hmm. i s'han de fer bé. I això doncs està
fàcil. Per tenir un sou mínimament digne s'han de fer una quantitat d'habitacions que, diguem-ne, depassen qualsevol previsió des d'un punt de vista del raonament.
Va fer un càlcul, el que passa és que no el vam apuntar, però Manuel Rodríguez, en la seva intervenció en aquest punt, va fer el càlcul i donaven
un disbarat
d'habitacions,
un disbarat,
impossible,
vaja, quelcom,
una habitació al minut, una cosa així, sí, o sigui, sí. Absolutament inabastable, impossible per tenir un salari digne, mm-hmm. que no un bon salari,
perquè hi ha hagut un debat en l'àmbit estatal també a l'entorn de tot això, que té bastanta relació amb el titular que el diari Ara publicava fa 2 dies, com el turisme segueix la principal font d'ingressos, segueix sent la principal font d'ingressos de l'Estat, però la remuneració de les persones que d'alguna manera intervenen en totes aquelles feines vinculades al sector turístic és cada vegada més baixa, i el cas de les cambreres de pisos és una evidència.
Una de les xifres que, entre altres, va dir Manuel Rodríguez és que de 75 euros que pot costar una habitació, 2 són per la neteja. 2. Clar, és realment preocupant i de fet és un problema social, perquè en el fons, malgrat que aquestes persones estan sent explotades a partir d'una situació laboral doncs complexa, tots en som partícipes en el moment que els usuaris també hi participen.
Doncs del 100% d'una habitació diríem que encara no un 3% és per la neteja de l'habitació.
I l'habitació normalment està net, normalment. El que passa és que aquí va haver un altre debat, i és que malgrat que gairebé tots els grups es van manifestar a favor d'aquesta moció, una moció en la que doncs, bàsicament no era una moció específicament de Sitges, tot i que doncs, com la indústria turística de Sitges és la que és, doncs té una certa pertinença que s'aprovés a Sitges.
I hi ha per aquí un cas que intentarem saber-ne més detalls, perquè es va deixar en veu alta però poca cosa més, un cas que tindria relació amb les cambreres de pisos o les persones que netegen les habitacions a l'hotel Dolce. En algun moment Pol Vigó va fer referència a aquesta situació, però com comentàvem, la moció fa referència a tot l'estat, però Sitges evidentment, o sigui, una de les poblacions turístiques de referència, diguem-ne que està directament interpel·lada dins d'aquesta moció.
I aquest va ser bàsicament un cert problema, perquè Fra Ignasi Llombart del Partit Popular va expressar els seus dubtes sobre la moció, perquè segons ell va dir havia parlat amb persones que li havien expressat que no era exactament com li deien.
I va parlar del cas específic d'algú que veritablement cridava molt l'atenció, d'una cambrera de pisos.
3.000 euros. 3.000 euros al mes, i a sobre no els declarava per estalviar-se pagar impostos. I d'aquesta manera Ferran Ignasi Llombart va dir que clar, que ell considerava que això era defraudar i que per tant doncs, no podia donar suport en aquesta situació, però clar, cobrar 3.000 euros...
És a dir, tothom es va mirar, perquè és una quantitat, diguem-ne, que com esmentàvem abans, fora del que més o menys establiríem dins dels cànons d'allò raonable, però Ferran Ignasi Llompart certificava que bé, que havia parlat amb una cambrera de pisos que li deia que cobrava això i que amb tots aquests diners, diguem-ne, que no pensava en cap altra cosa que no fos, òbviament, una quantitat econòmica que, tal com estan les coses, és més que generosa. Però va quedar aquesta... no només aquesta incertesa, sinó aquell punt d'exactament on està passant això, qui està permetent això.
I aquí Carme Gasulla doncs, es va indignar amb Ferran Ignasi Llombart demanant-li més detalls o més concreció sobre aquest aspecte. Es va començar entre tots dos un estira i arronsa que tampoc doncs, va portar enlloc, perquè definitivament ningú es va moure de les seves posicions inicials. Finalment, el punt va ser aprovat amb els vots favorables de tots els grups, exceptuant l'abstenció, en aquest cas l'abstenció del Partit Popular. Escoltem, per tant, aquest debat, com dèiem, més llarg del que semblava, perquè una moció, com passa moltes vegades, que en principi doncs, reflecteix una situació social problemàtica, denunciable i que li vol donar visibilitat, doncs acaba esdevenint un debat entre regidors sobre aspectes concrets dels quals no en poden donar més detall perquè són apel·lacions personals i per tant no les poden fer públiques. I aleshores et quedes doncs, a mig camí entre la denúncia social i la situació personal concreta. Escoltem.
El cito un titular del diari El País de fa uns mesos. Camareres de piso de segunda para hoteles de primera. Una de les moltes paradoxes terribles que viu aquest col·lectiu de cambreres de pis en contractes que moltes vegades no superen els 2,5 euros per hora. Els sindicats denuncien des de fa temps que els hotels catalans han degradat en els darrers 3 anys, arran de la reforma laboral creada pel govern del PP, les condicions laborals d'aquestes treballadores. Malgrat el sector, és un dels menys afectats per la crisi. Mentre augmentaven les pernoctacions en xifres rècords, els drets i salaris d'aquest col·lectiu es reduïen a extrems inèdits. Els processos d'externalització dels serveis de neteja de les habitacions fan que els hotels es desentenguin sovint de les condicions laborals de les cambreres de pis, responsabilitzant a més a l'administració d'aquesta situació. Un col·lectiu que ha patit, és cert, una reforma laboral que presenta com un èxit l'augment dels llocs de treball. Fal·làcia en la majoria dels casos perquè és un contracte en precari i en situacions d'explotació com aquesta que ara denunciem. La ràtio salari hora d'una cambrera de pis està per sota del salari mínim interprofessional. Això sí, amb més càrregues de treball i amb més problemes de salut d'origen laboral. Estem davant de l'esclavitud del segle XXI. Netegen 16 habitacions en 8 hores. Han d'avisar si van al bany i el seu sou és senzillament miserable i inadmissible. El passat 17 de novembre el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució sobre aquesta situació d'explotació, a més tenint en compte la perspectiva de gènere, un dia molt important en aquest sentit per parlar d'això, per tal de reivindicar els seus drets. El recomano, per cert, que llegeixin un llibre interessantíssim que es diu Les que limpia los hoteles, d'Ernest Canyades, que fa una anàlisi de la situació en precari que viuen aquestes treballadores. Tots els responsables implicats han d'apostar per a una unificació del servei perquè, com diu el col·lectiu Kelis, les estrelles d'un hotel brillen gràcies a nosaltres. Per això proposem els següents acords. Instar al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social a l'elaboració d'un pla sectorial d'aquestes treballadores al sector turístic com amb un increment del nombre d'inspectors i inspectores de treball i de la seguretat social que puguin dur a terme els controls necessaris per a garantir el compliment de la legislació laboral, dels convenis col·lectius i de l'obligada protecció de la salut en el treball. Instar al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social a estudiar i promoure l'accés de les cambreres de pisos dels hotels a la jubilació anticipada que a causa de les malalties derivades d'esmentada excessiva càrrega laboral suportada durant anys no puguin ser en actiu. Instar al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social que promogui el reconeixement com a malalties professionals les malalties que pateixen aquestes treballadores en la mesura que deriven de les càrregues de treball que provoquen l'aparició de trastorns musculoesquelètics motivats per postures forçades, manipulació de càrregues, bipedestació i que a més es tradueixen en dolors d'esquena, coll i en tots dos braços. Instar a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball amb la participació dels sindicats més representatius la realització d'un estudi en matèria de salut laboral sobre les condicions ergonòmiques i psicosocials del treball en els hotels per tal d'orientar les mesures necessàries per adoptar perquè les cambreres de pis puguin realitzar el seu treball de forma no lesiva i digna. Instar la Generalitat de Catalunya a posar en marxa un conjunt d'actuacions sobre la seguretat laboral i prevenció de riscos laborals i sobre les condicions de treball que afecten les cambreres de pis del sector turístic, així com reforçar el treball i la partida pressupostària de la inspecció de treball. Instar la Generalitat de Catalunya a la creació d'un reconeixement de la qualitat dels hotels que estigui associat a aquells que garanteixen la seguretat laboral i prevenció de riscos que afecten les cambreres de pis. Mostrar el desacord a l'externalització dels serveis, especialment el de la neteja per part dels hotels quan a la pràctica comporti treballar al mateix temps per un salari menor. Treballar amb el Gremi d'Hostaleria de Sitges per la creació d'un protocol de seguiment d'aquestes situacions i les possibles actuacions conjuntes. I per acabar, traslladar aquests acords als sindicats del Ministeri d'Empleo i Seguretat Social, als grups polítics del Congrés i Senat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i als sindicats Comissions Obreres i UGT. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Torn de paraules pels grups per parlar de la moció. Senyor Llombart.
Sí, senyor alcalde. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció perquè hem contrastat la informació amb persones que treballen aquestes responsabilitats en hotels i locals de Sitges i igualment amb dos de la comarca ubicados en Vilanova i la Geltrú. El feedback que hemos recibido no se refleja exactamente con lo que se expone en esta moción y quiero ser más explícito. Nosotros estamos de acuerdo en el punto 1, en que se insta al Ministerio a hacer más inspecciones, pero pensamos que el punto 2 es un agravio comparativo con otros sectores. Punto 3, 4, 5 y 6 de la moción nos parece excesivo y pueden haber casos puntuales y para eso existen los mecanismos apropiados para denunciar a las empresas y tienen para ello los comités de empresa y los sindicatos asociados al mismo. Y los puntos 7, el punto 7 no lo compartimos. Pensamos que el sector público y en este caso el Gobierno, la Generalitat o el Ministerio no es quien para mostrar desacuerdo o no desacuerdo en la externalización de servicios. Es una decisión estrictamente privada de aquellas inversiones extranjeras o locales que tengan su actividad dentro del sector servicios, del cual estamos tratando. Y los puntos, el punto 8, estamos de acuerdo, sería trasladar a los gremios locales algún tipo de protocolo que pueda complementarse con los seguimientos que se hacen actualmente por las autoridades competentes, que son las del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. Por lo tanto, el punto 9, el traslado, no procedería por nuestra parte y, en definitiva, no estaríamos de acuerdo en esta moción y la votaremos en contra. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Senyor Pol Vigo.
Bé, tres dies després de commemorar el Dia contra les Violències Masclistes i el mateix dia que ens hem adherit al manifest institucional del 25 de novembre, a partir d'aquesta moció ens trobem un cas clar d'explotació laboral per motius de gènere. Les cambreres de pis, conegudes com Kellys, pateixen explotació física i mental amb llargues jornades laborals, baixades de sous degudes a subcontractacions, ritmes de treball exigits altíssims, una perversió més del sistema capitalista patriarcal. O ens creiem que les cambreres de pis, com les cuidadores de gent gran o les dones de la neteja, tindrien la mateixa situació laboral si siguessin homes? Evidentment no. La crisi i el sistema capitalista colpegen més fort la dona. Anant més enllà, i ja ho hem parlat en aquest ple, el sector de l'hoteleria és una de les indústries amb més precarietat laboral i unes afiliacions sindicals més baixes. Això provoca una defensió molt gran dels i les treballadores i l'abús sistèmic dels drets laborals d'aquests. A Sitges, sense anar gaire lluny, existeixen conflictes laborals oberts, com el cas de l'hotel Dolce, que ara fa dues setmanes, arran de la voluntat de la direcció de l'hotel d'externalitzar serveis estructurals, com és el cas de les cambreres de pis. Senyor Llombart, el convidem a anar a parlar amb elles, a veure si el discurs no... Senyor Llombart! Dèiem que el convidem també a anar a parlar amb les treballadores de l'hotel Dolce, que s'han manifestat recentment. Doncs li donem coneixement del cas i el convidem a anar a parlar amb aquestes treballadores de l'hotel Dolce.
Però en aquest cas és un cas puntual, eh?
Demaneu la paraula. Senyor Vigo, continuï.
Acabem. Que té la paraula. Reiterem doncs la necessitat que des de diferents administracions, l'Ajuntament inclòs, es treballi per augmentar l'associacionisme i la presència sindical al sector serveis, en especial a l'hoteleria i en aquest cas a les treballadores de cambreres de pis. Evidentment, votarem a favor de la moció.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Las condiciones que sufren el personal, en este caso las camareras de piso, son realmente degradantes. Es un trabajo precario, con una carga de trabajo excesiva, movimientos repetitivos, pesadas cargas, que suponen en muchas ocasiones enfermedades de carácter crónico. Hay unas 15.000 mujeres en toda España que suponen el 30% de la población empleada en el sector turístico. Se dedican a hacer camas, limpiar baños, sacar brillo para toda la habitación esté perfecta. Y cada habitación, según información del Instituto Nacional de Estadística, viene a costar al usuario en torno a unos 75 euros aproximadamente. Aquí, claro está, dependiendo de las épocas y dependiendo también de la categoría de los hoteles. Y de esos 75 euros, no llega a 2 euros lo que cobran estas camareras de hotel. No llega a 2 euros. Y a medida que se han ido incorporando más personas, se ha ido precarizando. Las más antiguas, digamos, que gozan de unas ventajas adquiridas mejores de las que se han ido incorporando. Por consiguiente, es obvio que la cláusula de descuelgue de la reforma laboral es una cláusula abusiva. No es igual una negociación colectiva que engloba a muchísima gente que una negociación individual con la empresa. También se observa a través de las empresas temporales, las ETTs, la externalización de estos servicios, que se aplican siempre el peor convenio, en este caso el de la limpieza. Si ustedes tienen interés, podrían buscar algunas de las ofertas que hay en Internet y se pueden observar que muchas empresas, la mayoría de sueldo no hay nada. La mayoría son empresas temporales. Claro, colocar un sueldo o colocar una cláusula donde se diga que depende de las habitaciones que se hagan, así será el sueldo, pues hombre, la verdad es que nos parece casi esclavista. Me parece una cláusula muy burda para que aparezca en un documento. Pero es fácil hacer el cálculo. Estamos hablando quizás de 100, de 150, 200 habitaciones a menos de 2 euros. Sumen o multipliquen y vean. La cifra es realmente ridícula para una carga de trabajo realmente importante y esta tarea dura que supone que a los 20 o 25 años de estar trabajando se tengan que estar medicando casi a diario. Tenemos un destino turístico potente, pero las condiciones de este tercio de trabajadoras que se dedica a esta labor en el sector turístico son cada vez peores y más precarias. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Aurora Carbonell, en nom dels grups de govern.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en nom de l'equip de govern votarem a favor, efectivament. Però, a més, deixa'm dir com a regidora d'Ocupació, que ara sí que és una problemàtica que es viu dia a dia. Com bé sabeu, Sitges té una taxa d'atur baixa, que això és un signe molt positiu, però té una precarietat laboral molt alta, evidentment, per al sector serveis i al sector turisme.
Dir-vos també que des d'ocupació s'està començant a canviar una mica la tendència en el sentit de que les polítiques d'ocupació fins ara han estat sempre molt enfocades al treballador, a l'aturat, com ha de ser evidentment en formació, en captació, en orientació, que està molt bé, però també cada vegada hi ha més demanda de que es facin polítiques a l'empresariat, sobretot per lluitar per aquesta precarietat laboral. Tots sabem que aquí a Sitges, com a vila turística que som, hi ha molta temporalitat, sous baixos, baixes cotitzacions i és una problemàtica. Per tant, evidentment en aquest sector de les netejadores de les habitacions d'hotel, però també en molts altres treballadors que es troben en la mateixa situació. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla, per contestar als grups.
Bé, agraeixo enormement els arguments i les demostracions de sensibilitat de tots els grups municipals, a excepció del PP, perquè crec que a política no todo vale, Ferran. Y creo que los argumentos que has presentado son como mínimo frívolos. ¿Con quién has hablado? Mientras tú estás aquí cómodamente sentado en un sillón confortable representando a los ciudadanos y las ciudadanas que te han votado, centenares de camareras de hotel, camareras de piso de hotel, están trabajando en jornadas durísimas que ni tú ni yo aguantaríamos ni un solo día. Por lo tanto, te pido que no seas tan frívolo, que no seas tan poco sensible y, sobre todo, que por favor, que cuando presentes argumentos sean un poquito más consistentes. Supongo que el tema de la reforma laboral del PP te ha provocado esta reacción, pero es la pura realidad. Estamos hablando de la esclavitud del siglo XXI. Y simplemente por solidaridad a estas camareras de piso que están ganándose la vida como pueden, manteniendo situaciones familiares muy complejas, que además se ven sometidas no solamente a una situación laboral complicadísima de sostener, sino a las amenazas incluso de los propietarios de los hoteles, si se atreven a denunciar la situación laboral que viven, creo que merecen un poquito más de respeto y de consideración. Y te agradecería, por favor, que no frivolices con este tema. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Llombart, per al·lusions. Si vol utilitzar la paraula, pot.
Bueno, yo a la señora Gasulla le quiero decir que no he frivolizado y si quiere buscar en el diccionario o en Wikipedia lo que frivolidad significa, no es precisamente lo que hemos hecho. Hemos constatado y contrastado la información, no le voy a dar la lista de personas con las que hemos hablado, pero le invito a que se reúna con ellas conmigo, o sea, le invito a que venga usted acompañada de cualquier miembro de su grupo, personas que incluso están vinculadas a nuestro grupo político, nos han hecho constar situaciones graves parecidas a las que usted ha comentado aquí o ha mencionado la CUP recientemente en una entidad privada del municipio, pero igual que existen este tipo de circunstancias, las hemos visto en fábricas, las hemos visto en oficinas administrativas, las hemos visto hasta en los propios ayuntamientos. Yo no estoy frivolizando en este caso con mi intervención, simplemente les he transmitido paso a paso cada una de las de los acuerdos que ustedes presentan, cuál es nuestro posicionamiento. Ha visto que en algunos estábamos de acuerdo, en otros lo veíamos un agravio comparativo con otros sectores sociales vinculados al sector laboral de servicios incluso. Y en otros casos, como el punto 9, el punto 2, perdón, sí, el punto 2, el punto 1, estábamos totalmente de acuerdo, puesto que hay que no frivolizar, sino respetar incluso la situación que existe de descontrol, en algunos casos, por parte del propio Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. Mire, le puedo incluso decir dos casos concretos, que se los comentaba ahora a dos regidores, cuando el señor Rigó me pedía que le contestase, en el que se nos hacía constar que dos de estas personas, de las cuales hemos entrevistado 9, no declaran nada a la Seguridad Social, pero no quieren denunciarlo porque ganan prácticamente 3.500 euros al mes. Le puedo asegurar que me dijo: no me duele nada en cuanto veo lo que cobro a final de mes, lo cual nos parecía de una magnitud de no respeto al sector y a las compañeras que, como usted dice, trabajan duramente con unos sueldos ínfimos, y para eso existen mecanismos para denunciarlos y para que se regularice todo en torno a lo que puede ser el respeto a estas personas que hoy estamos debatiendo en el sector de las camareras de piso, como podrían ser en otros sectores en los que se están haciendo unas explotaciones tremendas, sea el sector agrario, sea el sector de algunas de las fábricas que nos consta en Vilafranca están padeciendo este tipo de circunstancias y que para eso constan de mecanismos para denunciarlo, entre ellos, como decía antes, los comités de empresa y los propios sindicatos. Sí es cierto que pueden haber casos complicados, casos en los que las empresas son tan mínimamente pequeñas y con menos de 10 empleados, en los que existen presiones a perder su puesto de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con que esto puede ser y después de su intervención me ha hecho reflexionar sobre este punto que no lo habíamos valorado, ¿eh? No, perdón, que no lo habíamos valorado. Por lo tanto, después de este pleno podemos hablar, en quedar, en ver algún caso de los que hemos tratado e incluso valorar situaciones más concretas que en nuestro municipio se están padeciendo para tratarlas de forma más, más personalizada. Pero no estamos de acuerdo en que esto es una situación genérica en la que usted y su grupo están denunciando que el sector privado de Siches está realmente explotando a todas las trabajadoras, camareras de piso, y que por eso esta actitud se ejecuta desde nuestro ayuntamiento a través de una moción. Conozco al sector privado, conozco a muchos propietarios de hoteles y de restaurantes que actualmente tienen personas trabajando con este tipo de personas, y le puedo asegurar, porque habitualmente estoy con ellos, que tienen un respeto tremendo sobre todos los trabajadores, cada uno de los trabajadores, sea cual sea su responsabilidad. Por tanto, no es frivolidad, está basado en datos y, por tanto, los compartiré con usted cuando acabe este pleno, si lo cree conveniente y nos pueda acompañar. Gracias.
Gràcies, senyor Manuel Rodríguez.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, només donaré una dada. És a dir, pel temps que estem nosaltres aquí asseguts, una cambrera de pizza ha de fer 250 habitacions, que ho tinguem molt clar. És a dir, jo crec que el tema ja no és una qüestió de respecte, sinó també de sensibilització, i evidentment compartim tota la moció. I de fet, el senyor Llombar ha donat una dada. Perquè una cambrera de pis pugui guanyar 3.500 euros al mes, ha de fer més de 7.000 habitacions. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Gasulla.
Bé, jo sincerament pensava que aquesta moció no donaria aquest debat. Crec que hi ha altres mocions que generaran més debat i a mi em sap molt de greu haver d'obrir el debat. De veritat que demano disculpes al públic perquè no tenia cap intenció d'allargar el debat, però és que el senyor Llombart ho posa molt complicat. Ho posa molt complicat, li dic molt seriosament. Jo en cap moment he parlat del sector privat de Sitges. És més, crec que hem fet una proposta com a grup municipal de treballar conjuntament per evitar aquestes situacions. Per tant, no s'inventi arguments que jo no he dit. Això per començar. En segon lloc, jo continuo mantenint que vostè està fent un tipus d'argumentació molt frívola i molt poc sensible. Coincideixo amb vostè amb una de les explicacions que ha donat. Efectivament, hi ha més casos amb altres sectors que estan en situacions, jo no diria que iguals, però sí que a mida que siguin iguals. I sap per què? Doncs perquè efectivament aquesta reforma laboral que va presentar el PP ha produït aquestes situacions de precarietat laboral. Ara la gent pobra és la que treballa, no és la que no té feina, és la que treballa. I els casos el cas de les cambreres de pis és un cas extrem i s'ha de denunciar. I a més, això que diu vostè de que una persona que cobra 3.500 euros no es queixa de que li fa mal, em sembla que com a mínim és una manca d'argumentació que no s'aguanta per enlloc. Jo li convidaria a vostè a visitar una associació que és exemplar amb la denúncia d'aquests casos, que es diuen les Kellys de Barcelona, que em sembla que estaran encantats de parlar amb vostè. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Llombart.
No, simplement,
molt breu, eh?
No, brevíssim. Punto, usted decía que esto no va en torno a Sitges. Mirando así brevemente, miraba simplemente punto 8, trabajar con el gremio de hostelería de Sitges para la creación de un protocolo. Bueno, simplemente decirle que si esto no es relativo a Sitges, que venga otro y lo vea, ¿eh? Aprenda, por favor, a redactar entonces los acuerdos más en detalle. Gracias.
Moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la... Perdó, senyor Pol Vigó.
Re, una coseta, senyor Llombart, disculpi per fer el crit que he fet abans, però entengui també que certes actituds de falta de respecte, de conversar enmig d'una intervenció, doncs enerven. No és la primera vegada, ni sé, no li dic que vostè parli molt concretament, però hi ha altres regidors que també ho fan i per tant Demano disculpes, però crec que també estava justificat.
Bé, doncs a un costat tenim aquesta moció que, com els comentàvem, feia referència a la situació que viuen les cambreres de pis, la moció que presentava el grup municipal de Sitges en positiu. Per una altra, aquest testimoni que, com han pogut escoltar, Ferrer Ignasi Llompart confirmi i reconfirma que sí, que han parlat amb persones, amb cambreres de pis, i surten a la vora de 3.000 euros, 3.500 euros al mes, i que això és així. Però aleshores faríem aquella pregunta en veu alta, que aixequin la mà les cambreres de pisos que cobrin aquesta quantitat, sense, com els dèiem, sense menys tenir, òbviament, que el testimoni del regidor Llompart, vaja, no s'expressaria públicament amb aquesta contundència si no hi hagués una versemblança al darrere, perquè hem de suposar que com no es fica de peus a la galleda en un ple municipal dient testimonis que després no pugui corroborar. Per tant, diguem-ne, si donem per vàlid aquest testimoni de Ferrer Ignasi Llompart, per descomptat que aquí hi ha alguna cosa que no encaixa, perquè al darrere, com els comentàvem, hi havia el que va apuntar Pol Vigó i que ens confirmen, Comissions Obreres va convocar el passat 16 de novembre a les portes de l'Hotel Dolce una concentració de treballadors del sector de l'hostaleria per exigir que la direcció de l'empresa no externalitzi serveis estructurals de certs col·lectius de treballadors i treballadores de l'hotel, com són les cambreres de pisos. Per què? Perquè el fet d'externalitzar aquest servei comportaria la pèrdua de drets laborals que ara tenen reconeguts en el conveni del sector. Això, com els dèiem, els ho llegim de la pàgina del propi sindicat de Comissions Obreres, i té relació amb un posicionament empresarial de Dolce davant de les cambreres de pisos, que seria externalitzar aquest servei, i per tant, diguem-ne que passarien amb unes condicions laborals regulades d'una altra manera. Això és el que, vaja, ens sembla intuir a partir d'aquest comunicat de Comissions Obreres. La moció, però, com deia en Joan, va tirar endavant d'una forma molt folgada.
Sí, 20 vots a favor i l'abstenció, com dèiem, del Partit Popular. A continuació, diverses mocions més i passarem ràpidament una moció també de Sitges en positiu per uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva a la Generalitat de Catalunya, d'aquelles mocions de caràcter general que també als regidors els agrada, doncs, entretenir-s'hi una estona mostrant el posicionament dels diferents grups polítics. En aquest cas, aquesta moció no va tirar endavant perquè va tenir els vots contraris dels grups del govern i no va aconseguir els vots favorables de més grups de l'oposició. Per la seva banda, una moció també del Sitges en positiu relativa a la sentència del Tribunal Suprem que declara inaplicable el bo social. De fet, tots els grups es van afegir en aquesta petició, de nou amb l'abstenció del Partit Popular. Una moció de caràcter general que presentaven els grups polítics de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, és a dir, els dos grups del govern, en suport a l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, a Joan Coma, a Joana Ortega, Francesc Homs, a Irene Rigau, a Artur Mas i a tots els càrrecs electes que estan sent investigats per donar suport al procés polític democràtic que viu Catalunya. Com es poden imaginar, una altra moció de caràcter general on els diversos grups es van posicionar en funció, doncs, de les seves filiacions polítiques de caràcter general. És a dir, els dos grups independents, Nou Horitzó i Sitges Grup Independent, es van abstenir i la resta, doncs, es van afegir o desmarcar d'aquesta moció. Concretament, es van desmarcar el Partit Popular i Ciutadans i es van afegir la resta de grups, és a dir, els dos que havien promogut la moció, més la CUP i Sitges en positiu. Doncs, afortunadament, direm d'aquesta manera, afortunadament, més enllà del torn inicial d'intervencions amb el posicionament de tots els grups, aquí sí que es va mantenir una certa prevenció a l'hora de no fer discursos excessivament llargs, perquè més o menys ja sabíem tots per on anirien tots els discursos, i per tant doncs no valia, tot i que em sembla que en algun moment va sortir la Fundació Francisco Franco i alguna cosa d'aquestes, però doncs la cosa no va anar més, perquè si no parlem de Mussolini, parlem de Franco, sí. També va sortir Luther King en algun moment del ple d'ahir,
però ahir no va sortir un feixisme,
no.
en cap moment del ple,
no,
que ja és un avanç,
en 4 hores i mitja,
que ja és un avanç respecte al que havíem viscut en situacions anteriors, fem broma del que no es pot fer broma, però estrictament vinculat a l'ús d'aquest mot que va aparèixer en tantes ocasions en anteriors plens municipals. Afortunadament, com deia en Joan, va haver una mica de capteniment en un argumentari que poden vostès escoltar abastament en altres plens municipals, perquè s'ha parlat molt, 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 molt de l'eterna situació vinculada amb el procés que viu Catalunya. I a partir d'aquí hi ha moltes sessions de ple municipal en què els grups municipals de Sitges s'han posicionat i han reiterat els arguments d'un costat i de l'altre abastament.
I a continuació una moció que presentava el grup municipal de la CUP per la conversió energètica a Sitges, bàsicament demanant que a Sitges hi hagi una certa, sobretot els edificis municipals i també l'enllumenat públic, que hi hagi un estudi i per tant doncs que hi hagi un procés a partir del qual doncs es gasti menys i que sigui a través d'energies renovables. Mm-hmm. Es va posar com exemple una cooperativa que de fet és la més popular, Som Energia, tot i que després es va treure de la moció per petició de Sitges Grup Independent per no afavorir cap empresa, mm-hmm, encara que sigui una cooperativa.
És dir, perquè no quedés allò com quelcom induït a dins de
que s'ha
d'anar
cap a
la moció, exacte.
I per tant, i en aquest sentit Sitges Grup Independent va proposar també l'elaboració d'una auditoria energètica del municipi per saber quines són les accions que s'han de prendre. Una moció que, ara escoltarem, va ser aprovada amb els vots a favor de tots els regidors menys l'abstenció del Partit Popular. Una moció que, com dèiem, presentava la CUP i que feia de ponent Pol Vigó sobre la conversió energètica a Sitges.
Bé, abans de passar a llegir els acords, dir que farem un parell de modificacions dels punts 3 i 4 per incloure la paraula instar als acords, tal com ens va recomanar el gerent municipal a comissió informativa. Dit això, per respecte al medi ambient, al compliment de la llei contra la pobresa energètica i una major sobirania popular, proposem els següents acords. Instar el govern municipal a iniciar els tràmits per la redacció d'un estudi de consums i eficiències energètiques als edificis, equipaments i enllumenat municipal. 2. Instar el govern municipal a iniciar els tràmits i signar els convenis i contractes necessaris per assolir i certificar el subministrament energètic 100% provinent de fonts renovables dels edificis, equipaments i enllumenat municipal. 3. Instar a participar de la generació directa d'energia verda i renovable dels edificis i equipaments municipals i instal·lació d'equipaments generadors. 4. Instar a moure activament a través d'ajudes directes i indirectes a la conversió energètica i instal·lació d'equipaments, habitatges i locals del municipi, iniciar una política activa de promoció de l'ús, contractació i instal·lació d'equipaments generadors d'energia provinent de fonts verdes i renovables entre la ciutadania. I 5. Instar el govern espanyol a derogar el decret llei 1/2012 i 900/2015, restablint així les polítiques de suport a les energies renovables i derogant l'anomenat impost al sol. Gràcies.
Gràcies, senyor Vigó. Torn de paraules pels grups. Senyor Llombart.
Senyor alcalde, nosotros desde el Grupo Municipal del Partido Popular nos abstendremos, aunque estamos de acuerdo en los puntos de acuerdo del 1 al 4, pero no en el 5. Si lo quiere mantener, pues tendremos que abstenernos, que entendería su posicionamiento, y de hecho algunas personas de mi entorno, no vinculadas al partido, pero vinculadas personalmente, lo comparten, y en este caso creo que precisa de un amplio debate en el gobierno español, puesto que es un decreto que ha traído bastante polémica. Por tanto, volviendo a mi comentario inicial, nos abstendremos con nuestro voto en esta moción. Gracias.
Gracias, señor Llombart. Senyora Vinya Lluís. Té la paraula, senyora Vinya Lluís.
Sí?
Sí.
Se sent?
Sí, sí.
Val, Sitges Grup Independent votarem que sí amb aquesta moció, però voldríem afegir-hi un parell de coses i treure'n una. Quan fem l'exposició del tema, no, de la candidat de l'energètica, de la conversió, vaja, de l'energia, en vez de conversió podria ser que fos millor una transició o fer un pla energètic, no, de la vila. I també amb un paràgraf aquí on te posa a casa nostra, l'exemple de més èxit és la cooperativa Som Energia. Jo crec que quan es decideixi fer això, que més endavant amb els apunts de la proposta que fan es fa, doncs ja us s'haurà de contractar amb una empresa perquè faci aquest estudi. Si de sobte posem un nom aquí, que segons tinc entès jo és una empresa, no, jo crec que s'hauria de treure, val? Perquè s'ho haurà de licitar quan es faci això. Després, en els punts i els acords, el primer punt d'instar el govern municipal a iniciar els tràmits, evidentment, és correcte, però jo crec que aquests tràmits passen per fer una auditoria energètica i aleshores jo penso que amb aquest primer acord es podria posar aquest, val? I després, com bé sempre s'ha de fer des dels ajuntaments, com bé us he dit abans, doncs ja es faria aquesta licitació per poder tenir, doncs, aquest nou estudi. De fet, és una despesa que s'hauria de saber què és el que ens pot costar l'Ajuntament, i també pensada que a veure si durant aquest 2017 es pogués fer alguna gestió ja que ens poguessin dir quin cost pot tenir i amb etapes poder assumir. Evidentment s'hauria de començar per algun lloc concret de l'Ajuntament, no sé quina instal·lació, això s'hauria de parlar, no, entre tots, però penso que fer uns afegitors, feu el redactat que s'hagi de fer, però que s'ajunti aquí, si us plau. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Seguim amb les intervencions dels grups. Senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, felicitem el grup de la CUP per portar la segona moció de caire estrictament municipalista, a part de l'Alt Mercat Vell, i no té res a veure amb desconnexions, desobediències i sense pors. Està bé. Bé, nosaltres creiem que són unes propostes i uns acords molt, molt coherents. Apostem també per la conversió energètica, també per la derogació de l'impost al sol, i també coincidim amb la senyora Vinyet Lluís de fer una auditoria energètica completa per conèixer els costos tant directes com indirectes i la qüestió també de les ajudes a la reconversió energètica. Gràcies.
Gràcies. Senyora Carme Gasulla.
Bé, ens sumem a la proposta de la CUP, com no pot ser d'una altra manera. L'ús de les energies renovables en substitució de les combustibles fòssils és part del nostre ADN ideològic i compartim, per tant, les seves reflexions, perquè ja no estem parlant d'un projecte futur o d'un experiment, estem parlant del present. A Dinamarca, per exemple, l'energia eòlica cobreix més del 21% de la demanda d'electricitat. A Madrid, recentment, una modesta cooperativa de 80 pisos acaba de rebre el certificat LEED Platinum europeu per a una construcció modèlica en sostenibilitat, eficiència energètica, fent servir sol radiant, geotèrmia, etc., i respecte mediambiental. Posant damunt la taula, per què no es construeixen més edificis d'aquest tipus? Perquè no és una qüestió econòmica. Els avantatges de les energies renovables són molt superiors a les combustibles. Són inesgotables, netes, perquè no generen residus ni contaminen, eviten conflictes geopolítics, redueixen la dependència energètica i no són més cares. A més, creen 5 llocs de treball més que les combustibles. Sitges reuneix requisits extraordinaris per tal de dotar els edificis públics i no públics d'aquesta perspectiva més eficient i respectuosa amb el medi ambient. Alguna de les eines per a aquesta transformació les tenim al davant. El pla local d'habitatge, les ordenances fiscals, el mateix pressupost, creiem que és important, tal com dieu a l'inici de la moció, que les reflexions d'aquestes i de totes les mocions es concretin en aquestes eines i no es quedi simplement en un brindis al sol i mai millor dit. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Senyor Vigol, no? Per contar... No? Ai, perdó. M'he deixat la Carme Mirall, en nom dels grups del govern. Perdoneu.
Gràcies, senyor Batlle. Els grups de govern votarem afirmativament aquesta proposta i a més també la fem nostra. A mi el brindis al sol també m'ha vingut al cap i penso que ha de ser un acte de responsabilitat, no pas un brindis al sol de dir molt bé, però no posar-hi les eines. Compartim el punt de vista que han expressat el senyor Manuel Rodríguez o la senyora Vinyet Lluís de la necessitat d'una auditoria per conèixer els costos. També del fet de que necessitem fer un estudi i un estudi professional dels de com resoldre el tema energètic en els equipaments industrials, equipaments municipals. Per tant, nostra aquesta proposta i agraïm que se'ns insti, perquè hi ha coses que les podrem fer amb certa celeritat i d'altres doncs, que tenen certes dificultats afegides, perquè parlant amb els tècnics de l'Ajuntament estem una mica lluny d'Europa, tot i que ens posarem en marxa per arribar a les polítiques europees a la segon punt de la seva moció. Haurem d'estudiar molt clarament els costos i amb aquesta auditoria, perquè ara per ara tenim contractades les energies d'aquest Ajuntament en plena contradicció, com ens han fet veure amb l'aprovar amb Endesa i amb Gas Natural, i haurem d'estudiar com poder fer aquesta modificació de fer una licitació nova o veure com resoldre aquesta contradicció en la qual estem immersos. Evidentment, fins que no tinguem fet els estudis de consum i d'eficiències, no sabrem com promoure activament a l'ús d'energia verda i renovable. I si som i la idea és ser lo suficientment ambiciosos com perquè un cop tinguem posat en marxa un pla d'energia renovable en els equipaments municipals, siguem capaços de transmetre aquesta necessitat a tota la ciutadania. I evidentment amb el punt 5è no hi podem estar més d'acord, perquè voler cobrar per l'energia que ens ve del sol ho considerem. Seré políticament correcta i no diré cap paraula que pugui ser grollera. Per tant, tenen el nostre vot i el nostre compromís. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Mirall. Senyor Vigó, abans de respondre, hi ha unes peticions dels grups que haurien de dir si les incorporen o no. Desitges Grup Independent, treure el nom de la cooperativa que s'esmenta a la part expositiva, i Desitges Grup Independent, i també refermat pel grup de Ciutadans i pels dos grups del govern, en l'acord primer, afegir al final de tot realitzar una auditoria energètica. Gràcies.
Bé, responem. Pel que fa a l'exemple que posàvem, era un exemple, si voleu el traiem, no hi ha cap problema, però posa a casa nostra l'exemple de més èxit, i crec que és real, és Som Energia. Si creuen que n'hem de posar 3 o 4 d'exemples o no en posem cap, doncs estupendo, cap problema. Sobre el nom de que la senyora Vinyet Lluís havia dit conversió energètica, no, sinó transició energètica. Crec que conversió s'entén. No sé si cal canviar el nom, com ho deia el senyor secretari, el nom no fa la cosa, com...
Nomen iuris.
Nomen iutis. Doncs això, seguint amb el nomen iutis, o iuris, jo no sé llatí, no vaig estudiar llatí a l'escola. A l'acord primer, instar el govern municipal a iniciar els tràmits per la redacció d'un estudi de consums i eficiència energètiques als edificis, equipaments i enllumenament municipal, això és una auditoria. Si volem, posem instar el govern municipal a iniciar els tràmits de la redacció d'una auditoria energètica. Però és que ja és això. Creiem, eh? No sé, si volem ho canviem, però que estem debatint unes... Sí, 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 que fan allargar el ple. I sobre l'acord cinquè, senyor Llombart. Senyor Llombart! Escolti'm quan li parlo. Moltes vegades. Perdoni. L'acord cinquè. Si no estem d'acord en l'acord cinquè i demana treure'l, si ara estem debatint que a l'Ajuntament li costarà uns diners o no, si no abolim aquests reials decrets, segur que costarà molts més diners a nosaltres, com a Ajuntament, i a tots els sitgetans. Dit això, si acceptem les propostes de modificació de la part expositiva i del títol, i per la resta, tot com estava.
Senyor Molt bé, dit això, senyora Vinyl Lluís.
Sí, no sé si va això. No, a veure, en el punt número 1, si realment hem de saber els costos d'estudi, que és una auditoria energètica, doncs jo crec que és bo posar-ho, perquè diu instar a iniciar els tràmits de la redacció de l'estudi. Bueno, doncs si sabem que el que volem, no, doncs millor posar el nom de l'auditoria, posar una auditoria, que és el que hem de fer en realitat.
Senyor Lluís, s'accepta l'esmena, eh? Contestat la grup de la CUP que s'acceptava. Senyor secretari, sí. L'acord primer es canvia per una redacció més simple.
És que jo posaria al final coma mitjançant una auditoria.
Vinga, doncs ja està. Mitjançant auditoria energètica, em sembla bé?
Sembla
perfecte.
Una moció que també es va aprovar, la de la candidatura d'Unitat Popular per la conversió energètica a Sitges. Un apunt també. Si vostès escoltaven el regidor rient, el regidor reien, el públic no. Fet aquest petit aclariment per testimoni personal d'en Joan Todosaus, el regidor reien, però el públic no. I això també, diguem-ne, que defineix una mica l'estat de la situació. Encara quedava una moció per debatre, Joan.
Correcte, una moció que presentava el grup municipal de Ciutadans sobre la creació del Pla Estratègic de Subvencions pel període 2017-2019. De fet, aquest Pla Estratègic de Subvencions és una obligació legal, perquè es deriva ja de la legislació. El que passa és que va explicar Manuel Rodríguez que, ja que no s'ha fet, doncs calia un impuls polític, i de fet la proposta de Ciutadans anava en aquest sentit. Els grups del govern es van abstenir en l'aprovació d'aquest punt, però la resta de l'oposició hi va votar a favor, i per tant també es va aprovar aquest Pla Estratègic de Subvencions pel període 2017-2019. Es va preguntar fins i tot a l'interventora si es podia fer. Interventora va dir que sí, però que ella només controlava la part que era de la seva competència, i per tant doncs la part que fos més d'Hisenda i això ella ja no hi entrava. Per tant, amb aquesta moció final de Ciutadans es va donar per acabat el tema de l'apartat de les mocions. Després van venir diverses preguntes, es va fer una certa via amb les preguntes. Només algun grup, la CUP per exemple, va presentar les preguntes en bateria i se li van contestar en bateria, Ciutadans va renunciar a fer preguntes, però eren aspectes concrets, aspectes en alguns altres casos rescatats d'altres plens, i cap aspecte innovador o noticiable, més enllà de qüestions molt, molt concretes. I després, en el torn de preguntes del públic, doncs encara de moment en aquest ple és el final de la sessió, doncs un noi invident doncs va tornar a reclamar que, especialment en els punts de més freqüència, especialment doncs les cantonades de Camperico i això, es recuperin i funcionin correctament els semàfors per invidents, els semàfors amb avís sonor. I per altra banda doncs també el responsable de Sitges Voluntari Social, senyor Fulster Fabra, doncs també va fer algunes apreciacions. De fet, és una de les persones que acostuma a intervenir al final de cada ple doncs amb aspectes concrets.
Una assenyalant o valoritzant la posició de l'Ajuntament en l'entorn de la participació abans del ple, i una altra fent, diguem-ne, una reflexió en veu alta sobre si algú s'ha de posicionar quan s'escolta que una cambrera de pisos cobra el que cobra, que no cotitza la Seguretat Social, i que hi ha una empresa, que hi ha un regidor que ho sap, en definitiva, diguem-ne, la qüestió ètica que hi ha en el rerefons del testimoni que va deixar Ferran Ignasi Llompart en el Saló de Plens. I d'alguna manera, Fernando Fuster Fabra s'interpel·lava sobre allò, un càrrec públic que deixa constància d'aquest fet concret, que des d'un punt de vista de l'ètica deixa moltes qüestions sobre la taula per poder-hi reflexionar. I en això va finalitzar la sessió del ple municipal. Que l'hem resumida en poquet, 4 hores i mitja de ple, però, perquè va acabar dos quarts de dotze tocades i això és el que va donar més o menys de si. Joan, gràcies.
El proper ple s'avança 19, no el darrer dilluns, sinó el 19 de desembre, dilluns també, i no sabem si hi haurà un extraordinari de pressupostos, que també podria ser.
O s'encaixarà allà dins.
Gràcies,
Vicenç. Tant de bo s'encaixi. Gràcies, Joan. Demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.